Benvinguts a Més al dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre que us facilita estar informats de tot el que ha passat al territori durant la setmana en poc més de 20 minuts. Comencem. A nivell informatiu, les emissores que conformen el dia Terres de l'Ebre ens destaquen les següents notícies de la setmana.
Aquesta setmana l'actualitat de Tortosa i les Terres de l'Ebre ha vingut marcada, malauradament, per aquest incendi forestal que s'iniciava dilluns al migdia al terme municipal de Paüls. Des de Ràdio Tortosa n'hem fet un seguiment detallat, un foc que malauradament aquest dijous i contra tot pronòstic es cobrava la vida del tortosí Antoni Serrano, de 46 anys, un tècnic de prevenció activa del Parc de Bombers de Granollers que treballava en l'extinció en una zona escarpada dels ports entre Paüls i Alfara de Carles. El despreniment d'una roca el va empènyer cap a un precipici de 20 metres d'alçada. Així ho explicava desolat l'inspector dels bombers de la Generalitat, Joan Rovira.
Han intentat fer-ne l'extinció, ha pujat una línia d'aigua per tal d'assegurar aquesta extinció i mentre estaven asseguts esperant que arribés aquesta línia d'aigua hi ha hagut un despreniment d'una roca, d'una pedra, de dimensions considerables que se l'han portat a una zona que ha resultat un precipici, una caiguda lliure de més de 20 metres. Tot el que ens havia preocupat aquest incendi ha passat a segon terme per el fet de que doncs, la pèrdua del nostre company ens ha deixat en una situació doncs, de tristesa i de desconsol.
Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Tortosa han decretat aquest divendres un dia de dol per la mort d'aquest bomber. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Paüls aquest dijous al vespre. El foc que s'iniciava dilluns al migdia, com dèiem, ha cremat 3.321 hectàrees de superfície agrícola i forestal, més d'un miler de les quals al Parc Natural dels Ports. L'incendi encara estarà un mínim de 72 hores sota observació abans de poder-lo donar per extingit. Els municipis més afectats per l'incendi han estat Paüls, Alfara de Carles, Xerta i Aldover. Encara en relació a aquest incendi, des de Ràdio Tortosa també us hem explicat que el govern es desplaçarà als municipis afectats per l'incendi de Paüls per tal de recollir informes i atestats de les persones damnificades i ajudar a fer els tràmits de cara a assegurances o ajudes. Així ho ha explicat aquest dijous el conseller de Presidència, Albert Dalmau, després de reunir-se amb alcaldes de la zona.
Doncs serà el propi govern qui es desplaçarà a cadascun dels ajuntaments en la recollida dels atestats en els diferents ciutadans i ciutadanes que hagin estat afectats. Comencem a partir, diguem-ne, d'aquesta setmana a desplegar els diferents serveis territorials del govern de Catalunya, del Departament de Territori, del Departament de la Presidència, del Departament d'Agricultura, de les oficines comarcals, a estar desplaçats municipi a municipi per poder acollir, diguem-ne, en persona quines són les demandes que han fet els ciutadans i ciutadanes i a poder-los ajudar en aquest procés de gestió post-emergència.
En aquest sentit, els alcaldes de Xerta, Alfara de Carles i Paüls han demanat al govern més llibertat d'acció i menys burocràcia perquè els municipis puguin actuar al bosc i fer una gestió forestal eficient per evitar aquests grans incendis forestals.
Cal donar més llibertat, per dir-ho d'alguna manera, a les administracions locals a l'hora de poder fer aquesta gestió forestal, no? Que no hi hagi tantes limitacions, no hi hagi tants controls, no hi hagi tanta burocràcia, que és el que sempre ens queixem.
La recuperació de finques agràries i, sobretot, redactar el pla d'incendis del massís del Port, que des de la Junta Rectora del Parc Natural fa anys que es demana, i l'altre és un canvi de mirament de cara al Parc Natural. No pot ser que tot sigui prohibició, 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 i no deixen a la gent actuar.
Emocional lo tindrà i m'ho recordaré molt de temps, perquè la cosa ha estat dura i hem patit moltíssim. A nivell agrícola ha tingut afectació, evidentment, a nivell de tota la massa forestal també, perquè ho ha cremat absolutament tot. Jo crec que l'important és que ens siguem conscients de que hem de canviar algunes coses i que no només ens recordéssim ara en aquests moments que ha hagut una desgràcia com la de Paüls.
Arran d'aquest incendi, diverses autoritats han visitat el centre de comandament instal·lat aquesta setmana al pavelló de Remolins, aquí a Tortosa. Ho han fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, evidentment la consellera d'Interior, però també s'han desplaçat fins a Tortosa el president del Parlament, Josep Rull, o el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
A Santa Bàrbara començàvem la setmana donant compte de les activitats prèvies a les festes majors, concretament l'acte del pregó, del pregoner absent i també el canvi de pubilles. Amb el relleu de pubilles i pubills i amb el pregó del planer absent, Santa Bàrbara donava el tret de sortida als actes previs de les festes majors 2025, marcats per l'emoció, el reconeixement i també la continuïtat de les tradicions locals. Enrique Elías Royo era l'encarregat d'aquest pregó absent.
Sí, de mamà vaig heretar l'estima pel poble, de mon pare vaig heretar l'interès pels avanços tecnològics, pels invents, com dia ell. Este interès per la tecnologia és el que em va portar a marxar del poble als 18 anys a estudiar telecomunicacions a Barcelona.
D'altra banda, també hem conegut que Santa Bàrbara vol impulsar una comissió de procés reflexiu per planificar el futur del municipi. L'Ajuntament ultima la creació d'una comissió de procés reflexiu, una iniciativa pionera amb la qual fa temps que s'està treballant i que vol esdevenir una eina estratègica per pensar el futur a llarg termini del municipi. Està previst que properament es presenti amb una roda de premsa als diferents mitjans de comunicació. D'altra banda, hem de felicitar a Josep Fortuño, reconegut com a jugador veterà en actiu de la Federació Catalana de Bàsquet. La passió pel bàsquet i la constància al llarg dels anys tenen reconeixement. I Fortuño, veí actualment de Santa Bàrbara i col·laborador de la ràdio, ha estat guardonat amb aquest premi al jugador veterà en actiu que otorga la Federació Catalana de Bàsquet. Ell mateix ens parlava de la seva trajectòria.
Vaig començar a jugar federat, havent passat diversos clubs, suposo que d'aquí aquest guardó, aquesta menció. Bueno, no passa, des del bàsquet Camarles, després a la Ràpita, perdó, primer del Tebre, després la Ràpita, la Cantaires i ara el bàsquet l'Aldea.
El dia 9 de juliol, la Plana Ràdio celebrava els seus 30 anys, un aniversari marcat per diverses activitats que es portaran a terme al llarg de l'any i que s'havien de presentar públicament aquest passat dimecres. Malauradament, l'incendi forestal va fer que s'ajornés aquesta presentació oficial. Tot i això, la presentació oficial dels actes s'ha posposat per aquest proper diumenge, dia 13 del mes de juliol, a les 12 del migdia, a la sala d'exposició Pere Sants, concretament al carrer Major número 5. Allí la gent podrà veure aquesta exposició 30 anys de veus, 30 anys d'història i també conèixer els actes previstos per celebrar aquest aniversari. I acabem parlant de l'artista impulsor d'una iniciativa precisament que es podrà veure durant aquestes festes majors, Art Compartit, una exposició artística que es podrà visitar a la sala d'exposicions de Gerard Barberà. A Santa Bàrbara.
La subdelegada del Govern Central a Tarragona, Elisabet Romero Álvarez, ha visitat aquest divendres 4 de juliol l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i ha mantingut una reunió de treball amb l'equip de govern per abordar diversos temes d'interès municipal.
És un consistori afortunadament molt proactiu, que han estat fent un anàlisi de la situació que durant molt de temps no s'havia portat a terme i llavors hem detectat punts importants a millorar i per la meva part me porto 10 hores per veure en què puc ajudar i què podríem arreglar, la reposició de la sorra i tota la problemàtica que tenen també. Tenim una posició del Miteco que és conservadora i com que no hi ha hagut temporals aquest any, doncs no se pot fer reposició de sorra en temps d'emergència. Haurem de treballar conjuntament amb institucions per veure de donar solucions de cara a la propera temporada.
Els bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre ahir dimarts a les 4:30 de la tarda l'avís d'un petit incendi a la zona de Puigmoltó, al terme del Perelló, però molt proper a l'Ametlla de Mar. Els bombers es van desplaçar ràpidament a la zona amb 7 dotacions de bombers, una d'elles aèria, que va encerclar el foc i que abans de les 6 de la tarda ja es va donar per controlat. Eva de Lamo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
I davant de la proximitat amb el nostre poble, amb l'Ametlla de Mar, se va decretar la situació d'alerta. Per tant, bueno, durant la tarda se van fer totes les feines d'extinció de l'incendi i finalment en relativament molt poc temps se va poder controlar i durant tota la tarda i part de la nit se van fer totes les feines d'extinció i vigilància de l'incendi.
I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va posar en marxa el passat 1 de juliol el Servei d'Informació Turística i Municipal a les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat, un servei que s'allargarà fins al 31 d'agost. Maria José Castellano és la regidora de Turisme.
Els punts d'informació turística a les urbanitzacions són imprescindibles per apropar la informació a dos nuclis de població que a l'estiu se veuen molt incrementats amb gent que ve de vacances i potser no coneixen totes les possibilitats que oferim a nivell turístic. I per altra banda, doncs, permet descongestionar l'oficina central, facilitant així una millor gestió de la feina.
Si fem un resum a l'activitat més destacada de la capital del Montsià en aquests darrers dies, en aquesta darrera setmana hem de parlar de comerç, ja que s'ha encetat una campanya a la ciutat d'Amposta a peu de comerç per conscienciar sobre la bona gestió dels residus i de l'ús del català. Amb la retolació comercial, de moment s'han visitat 400 dels 700 comerços que té Amposta per part d'agents que arriben des de l'àrea de comerç de la ciutat. L'alcalde d'Amposta en vol d'aquesta manera que aquesta primera campanya servisca per conscienciar el sector comercial. També Amposta està treballant en una xarxa per oferir un lleure divers i de qualitat a totes les famílies. Arriba l'estiu i els nens i les nenes van a diferents activitats per tal de fer la conciliació familiar més efectiva. L'Ajuntament d'Amposta, en col·laboració amb entitats i empreses, ofereix 1.050 places, 250 destinades a infants amb necessitats educatives especials o en situació de vulnerabilitat perquè passin un estiu més divertit. I també hem dit aquesta setmana que Passa ha organitzat una xerrada per presentar una app anomenada Dinder Club, una app que té com a finalitat doncs, que persones amb discapacitat intel·lectual es relacionen també des del punt de les relacions sexoafectives. En el fet divers, hem destacat que la policia local d'Amposta ha identificat a tres responsables d'un nou abocament al polígon de l'Auriola. L'alcalde d'Amposta va denunciar la situació en xarxes socials i ha assegurat que els infractors tindran multes contundents. A la policia local continua mantenint aquesta vigilància i l'alcalde d'Amposta reclama la necessitat de posar càmeres per tal de vigilar aquests comportaments incívics. Arriba l'estiu i Amposta ofereix per als visitants, però també per als ciutadans i ciutadanes d'Amposta, les rutes turístiques per la ciutat a diferents punts com el nucli urbà, el Poble Nou del Delta, la Torre de la Carroba, passejos pel riu amb la Perla o també sobre el 87è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Ofereix 38 rutes guiades, 10 rutes guiades a la Carroba i 19 rutes al Poble Nou. De moment han passat per aquestes rutes des del 2021 prop de 2.000 persones. I també és notícia Amposta aquest congrés d'odontologia que comença avui mateix i on hi participaran més de 30 especialistes en libèl·lules procedents d'arreu de l'estat espanyol i de Portugal en aquest quart simposi ibèric d'odontologia que celebra al Museu de les Terres de l'Ebre durant aquest cap de setmana. Un cap de setmana on també s'enceten les festes del barri del Grau dissabte amb el bou capllaçat i fins al dia 16 on clouran amb la processó en honor de la Verge del Carme, patrona del barri. També s'ha fet públic el nom de la pregonera de festes majors d'Amposta, que serà Tere Reverter, del grup de tabaleters i dolçainers Sanfaina. I també s'ha presentat el cartell de les festes majors que rep homenatge a la germanor que es genera al voltant d'una taula. Ha estat a càrrec de l'alumna de l'Escola d'Art i Disseny, Nor González. I acabarem recordant que ja estan a la venda les entrades de la desena edició del Delta Chamber Music Festival i que aquest cap de setmana s'inicia de manera oficial la 14a edició del Eufònic 2025.
Els inscrits al campus han començat a aprendre a generar música i visuals a través de la programació. A més, Sara Biotic, una artista multimèdia polonesa, ha ofert una peça audiovisual de 45 minuts per veure i escoltar un cas pràctic de com s'aplica la teoria explicada a les formacions. Podcam és una gran oportunitat per aprofundir en el desenvolupament de projectes creatius impulsats per la digitalització i una prèvia de l'Eufònic que donarà el tret de sortida este dijous.
Un poble com es emerge, poder acollir i participar, quan ens van fer la proposta, van dir que sí el primer moment, perquè si algú tenim clar, i des de la regidoria nostra, és apostar per aquells esdeveniments que al territori o a la comarca beneficien. I l'Eufònic és un d'ells.
Josep Maria Miralles és el nou president de la Unió Esportiva Rapitenca. La nova junta assumeix la direcció del club després del mandat de Fernando García, figura destacada de l'entitat en els darrers anys. Durant l'assemblea s'ha revisat l'estat econòmic de la temporada anterior, en què el club ha aconseguit de reduir gairebé tot el deute en una xifra residual. El principal escull dels darrers exercicis ha estat l'adaptació a les exigències fiscals derivades del pas per la Tercera Federació, un tema que ja ha estat resolt. Josep Maria Miralles és el president de la Unió Esportiva Rapitenca.
Si queda alguna cosa, és molt puntual, perquè Fernanda ha fet una feina, que és el que estava dient l'alcalde, no? I està tot molt avançat, molt avançat. I amb el tema d'Hisenda, que podríem dir, està tot el dia. I al final, aquí Fernando, és que és el que diem, ojalà tinguéssim 10 Fernandos tots els clubs, no? Una persona que et fa de president, director esportiu, locutor de ràdio, president, que ho feia tot, una màquina. Al final, tot això pues, també té un cost, un desgast. Però la Rapitenca ha de seguir, hem d'aprendre a delegar la feina, a trobar persones com ell, ojalà poguéssim tindre 10 o 20 com ell, però hem de continuar endavant i amb frescura. I això és el que farem.
Ha explicat que el govern destinarà 20 milions d'euros entre el 2026 i el 29 en ajuts per millorar camins en àrees rurals i comarques de muntanya. La presentació de la convocatòria la va fer este dilluns el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Bovera, a l'inici de la pista que uneix este municipi de les Garrigues amb la Palma d'Ebre a la Ribera d'Ebre, una via que ja es va beneficiar d'estos ajuts a l'anterior convocatòria. Durant l'acte, els alcaldes d'estes dues poblacions van defensar la necessitat d'este tipus d'ajuts per la manca de recursos dels petits municipis, com va explicar l'alcaldessa de la Palma d'Ebre, Marina Rojals.
Pues tenim molts pagesos, molts camins, molts quilòmetres. Nosaltres tenim uns 60 quilòmetres de camins i els anem repassant, però clar, són al ser de terra, sempre que hi ha inclemències meteorològiques, pues anem perdent. Per això creiem que és important que ens ajudin, perquè com ha dit abans, els pressupostos dels ajuntaments petits són petits i hem de gestionar molt territori, que a vegades estem abandonats, o sigui que valorem positivament que es continuï aquesta línia d'ajuts, segur que ens hi presentarem.
Les actuacions que inclou la convocatòria són l'ampliació, millora o adequació d'un camí rural, actuacions puntuals de millora per a la seguretat de camins, com ara l'estabilització de talussos, modificació del traçat o la instal·lació de tanques de protecció o la pavimentació de camins de terra que donin accés a pobles habitats, entre d'altres. I estos dies també us destaquem que Móra la Nova ha engegat les actuacions de millora de la zona fluvial amb les obres del carril bici. I l'Ajuntament també ha signat un conveni amb l'Associació Ambiental Laube pel manteniment i senyalització d'aquests espais fluvials i les rutes de la zona des de l'embarcador fins a l'illa de Pedret, un total de 2 quilòmetres amb rutes circulars a la vora del riu. Laube realitzarà també tallers d'educació ambiental i activitats relacionades amb la salut i la natura. L'aposta per delegar el manteniment a Laube ha estat una decisió que, segons Ferran Rogic, regidor d'Esports, és del tot encertada pel coneixement que té l'associació d'esta àrea fluvial.
L'Ajuntament ja portem uns quants anys apostant per aproximar la població a la façana fluvial. Els últims anys han anat fent diversos trams d'itinerari nou fins a completar un itinerari pla d'un aproximadament 2 quilòmetres, i tot això pues, comporta un manteniment i una conservació que millor que deixar en mans d'una entitat en experiència i que segur que estem convençuts que bueno, conservaran i mantindran de manera necessària perquè la gent de Móra la Nova i gent visitant pugui fer esport i salut.
I des de Delta.cat destacàvem que l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja va rebre divendres la visita de la subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero. L'equip de govern municipal li va exposar les principals problemàtiques del poble, com l'habitatge, el mercat laboral per als joves i la regressió del Delta. Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume.
Va ser una visita, crec que molt propera. Ella li vam anar explicant el que tenim, no? Pues mancança d'habitatge, mancança de treball per als nostres joves perquè no tinguin que marxar. Sobretot també vam parlar i vam posar molt d'interès en el tema del Delta, no?
També recordem que l'Ampolla ja té encaminades les properes festes de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar. De l'11 al 16 de juliol, el municipi ofereix una àmplia oferta d'actes festius, culturals i tradicionals, on destaca l'essència marinera del municipi. La regidora de festes és Júlia Estorac.
Des del dia 11 al 16 de juliol, gaudirem de moltes activitats adreçades per a tots els públics, des de festes infantils, pal ensabonat, concurs de guinyot, tardes de bous, nit de ball i DJ per acabar la nit.
I acabem amb que el Festival del Tebre Dansà va donar dilluns el tret de sortida a la seva 20a edició. Del 7 al 20 de juliol, amb més de 20 espectacles i les entrades gairebé exaurides. Roberto Olivan és el director del festival.
Que estem fent algo, està passant algo que en altres llocs, i parlem de grans ciutats, està passant el contrari. A vegades s'està perdent públic en certs sectors de la dansa contemporània, en certs teatres, i aquí és que ens passa el contrari. Aquí cada vegada tenim més públic i per això estem seguint sent un referent dins de les arts escèniques.
Del més destacat a nivell informatiu, marxem ara a l'espai de l'entrevista, on aquesta setmana amb Òscar Saladier, investigador del grup de recerca Gratet, especialitzat en anàlisi territorial i estudis turístics, i degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, hem tractat la gestió forestal a Catalunya i la seua relació directa amb els grans incendis forestals.
Doncs que si s'ha de fer gestió forestal, s'ha de eliminar o reduir en segons quines zones la vegetació natural, per un costat, per intentar treure un rendiment econòmic, i la gestió forestal en bona part se fa això, però si aquí afegim la qüestió dels incendis forestals, Si hi ha gestió forestal no vol dir que no hi hagi incendis, no vol dir que els incendis no creïn moltes hectàrees, sinó que el foc se veurà ralentitzat pel fet de trobar menys combustible disponible i, per tant, als equips d'emergència els serà menys complicat fer-hi front. Vist que he dedicat un ampli ventall de temes problemàtiques, aquests els portem treballat durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, pot ser que des de les administracions, una vegada per totes, facin cas o tinguin en compte a professionals, com pot ser del camp de la geografia, no únicament de la geografia, però de la geografia també, que som analistes del territori, sí, que sabem veure relacions, interrelacions entre els diferents factors i que la suma d'uns factors o la combinació d'uns factors porta a unes conseqüències. Per tant, que a l'hora de tindre en compte preventivament segons quins aspectes, ja sigui de pluges torrencials, inundacions, incendis, etc., que sàpiguin que nosaltres hi som i que estem treballant, fem recerca, i part d'aquesta recerca l'apliquem a la docència perquè els nostres estudiants i els futurs professionals doncs la tinguin incorporada i puguin donar resposta a les necessitats de la població, perquè això és l'objectiu últim, no? El desenvolupament d'un territori s'ha d'entendre com la millora de la qualitat de vida de la població, i aquesta qualitat aquesta millora de la qualitat de la població és l'administració, però una administració que s'ha de basar amb els consells o que diuen els experts, del camp que sigui.
I més al dia, el seu un resum setmanal del més destacat del Dia Terres de l'Ebre, ja sabeu que segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble. Aquesta setmana, des de la Plana Ràdio, ens han donat compte de les festes majors que comencen avui, unes festes marcades pel concurs de colles, els bous tradicionals i el ball. En fem 5 cèntims amb Laia Pla, regidora de festes.
Bueno, a vegades penses que sí, per exemple, el sopar del bou estofat és una activitat que moltes vegades m'he plantejat perquè tothom pugui veure espectacle i tot, fer-ho camp de futbol. Bé, llavors dius, bueno, si trac el dia este del carrer Major, la gent, el caliu del centre del poble i tot, i te planteges canvis que et fan temor i veus que la gent t'aconsella pues, que vols continuar al centre com sempre fem el bou estofat. Canvis, doncs un canvi que mai he vist obligat a fer, per exemple, el pregó de festes, que sempre el fem al parc, i aquest any, als 70 Pubilles, me toca fer les Cases del Vallès, que la veritat és que és un lloc bastant bonic, el mural aquell i tot, però al ser que no cabíem tantes Pubilles, l'escenari ja no en cap, hem hagut de fer el pregó allí, el farem allí a les Cases de Vallès, uh-huh, i el sopar de gala el farem al carrer Major a continuació. Pues, bueno, les orquestes les hem triat més o menys, m'ajuda alguns que saben d'això de ball i que els agrada, pues, ells m'aconsellen, esta sí, esta no, i llavors pues, hem triat orquestes que penso que valdran, per exemple, el primer dissabte que ha canviat el format, que va vindre un any, ve la Welcome Band, per a fer el ball de gala, i bueno, després anem passant, per exemple, a la Talaia, que és una orquestra de Pauls que me la demanen bastanta gent d'aquí, i és una orquestra doncs, de les terres de nostres, i la veritat que agrada. Llavors està també la Saturno, I l'últim dissabte una orquestra que va agradar molt l'any passat, que és la Miami Show, que és la que va tancar el ball, i estan també ho tancarà, i esperem que agrada igual que l'any passat. Llavors, com a destacable també penso que és la Festa Imagina, que està l'any passat a divendres, perquè l'any passat la vaig fer en dijous i no va tenir tant d'èxit, però està en divendres penso que sí. El primer divendres se fa lo Tronat.
Lo Tronat Planer és,
vale,
el primer
que
divendres.
Porto uns DJs, de cartell ve un que es diu Sonic, que és un DJ de resident de Pont Aeri.
I des de Tortosa, esta setmana ens han apropat a la 28a edició de les Festes del Renaixement, recreació històrica que se celebra la setmana que ve a la capital del Baix Ebre. El regidor de la festa, Víctor Grau, ens ha explicat els principals atractius.
Destaco, evidentment, els corredors de comèdia, que són espectacles, com comentàvem abans, en espais fixos, tant gratuïts com de pagament. Els de pagament, evidentment, són mesos a preus públics per tal de facilitar, no?, i extendre la cultura a tothom en l'àmbit també historiogràfic. També les cerimònies d'època i les celebracions, estem parlant de tots els actes oficials i protocolaris que celebrarem en presència de procuradors i també tots els grups de la nostra ciutat. També
per cert, perdoni que el talli, la inauguració, l'acte inaugural i la desfilada, es manté la plaça de la Catedral com a escenari, com ja va ser l'any passat.
Exacte, la plaça de la Catedral va ser una gran descoberta escenogràfica. Quan accedíem ja a govern quedava clar que segurament era un dels espais a descobrir, el vam inaugurar d'alguna manera i per tant també el vam promocionar, i evidentment després de recuperar totes les imatges gràfiques, doncs creiem que és un emplaçament d'èxit i que evidentment al cor de la ciutat històrica, no? I evidentment, que no ho he dit abans, enguany tindrem el plaer d'inaugurar la Festa del Renaixement a càrrec de la consellera de Cultura Sònia Hernández, que evidentment aprofitarem també, doncs, per demostrar-li el potencial que té la festa i evidentment, doncs, demanar-li, doncs, ajuda per seguir treballant almenys 28 anys més de festa, no? Però recuperar una mica el tema, no? Tenim també tots els ambients del segle XVI, no? Els elements patrimonials, exposicions, visites i mostres, també els tallers de jocs familiars en horari matinal, especialment per als campus, que també ens hem posat en contacte amb ells per intentar facilitar.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous. Esta setmana, Josep Maria Franquet i Miquel Franc han analitzat temes d'actualitat dels que esta setmana tothom n'ha parlat, i no necessàriament bé.
No, si has de netejar o has de fer vies d'escat o el que sigues, no pots tallar, no pots netejar, perquè et sortirà allí que hi ha una planteta que no es poden tocar segons el que... Els pagesos necessiten, bueno, la seva llibertat per poder treballar bé, netejar els boscos que tenen a prop. No hi ha diners, no hi ha subvencions, mesures, bueno, plans n'hi ha, sempre n'hi ha, escrits n'hi ha, però en pràctica, realment, ja ho veiem, qualsevol cosa, qualsevol incidència que et passi, pues, bueno, se queden com el que ha passat. Sempre esperem a que passi, a estar ofegats, per a poder salvar les coses. És tremendo.
Que el que ha dit Miquel és cert, evidentment. O sigui, que fa molts anys que parlem del tema, encara ens falta el pla de protecció dels ports, no s'ha pres cap mesura, comunicacions, apertura de camins, neteges, tot això.
Redacció oberta dels divendres hem parlat, com no, de les activitats del cap de setmana, de cinema, de sèries i de música, amb Aleida Abad, Núria Mora i Víctor Montecino Valls.
De la mostra de jazz. I també aquesta setmana ha arrencat fort l'Eufònic, aquest festival centrat sobretot amb propostes amb posta, Sant Jaume d'Enveja, també amb concerts a Santa Bàrbara, i destacar el que tindrà lloc aquesta nit a les 12:30, que és aquest concert de Blanca Paloma.
L'hora és la del vermut.
L'hora és la del vermut, sí. Aquesta exposició de ràdios i d'aquests 30 anys de la Plana Ràdio, que doncs ens fa molt de goig i felicitats des d'aquí. A l'agost també hi ha cinema a la fresca, i així ja, diguem que li deixo el testimoni al company Víctor Montecino, que és l'especialista en cinema d'aquesta redacció oberta, perquè ens faci 5 cèntims de tot el que ens arriba també.
Doncs em pot molt relleu amb el que deia ja Núria del cinema La Fresca que es fa a Tortosa durant el mes d'agost. Tindrem tres pel·lícules bastant... Jo almenys he vist les tres, així que no sé si m'hi passaré, però són d'aquelles que encara s'hi poden passar. No, mentira, dos de les tres. La primera que es farà és el 47, esta inspiradora història real d'un home, un autobús i un destí d'un barri. No crec que calgui dir res més perquè se n'ha parlat molt i jo també n'he parlat molt en aquesta secció. Només dir que se farà el dimecres 6 d'agost a les 10 al Parc Municipal Teodor González, accés lliure. Una altra pel·lícula que també n'han parlat, guanyadora d'un Òscar, Flow, un món per salvar, este gat que desperta en un món cobert d'aigua, la raça humana sembla desapareguda i busca un refugi en un vaixell en altres animals.
La proposta musical d'aquesta setmana és diversa perquè ja estem a l'estiu i com no podia ser d'una altra manera toca música que parli d'aquesta estació, no? Que ens porti una mica per la platja, per la calor, pels dies més llargs. Així que hem elegit algunes cançons estiuenques, evidentment de grups de música o solistes del territori, però que parlen d'això, d'aquesta estació més calorosa. Per exemple, una proposta per escoltar aquests dies seria la de Pepeta i Marieta i Cactus, amb la cançó L'Onada, o la del riberenc Eric Vinaixa, que es diu Nits de juny. Però per escoltar ens anem a quedar amb una cançó que està més d'actualitat perquè s'ha presentat fa molt poc, a finals de juny, i que parla del mar, dels relats i vivències de la gent de La Ràpita, que vol ser un homenatge, diu el seu autor, a la gent valenta. La cançó es diu Bunya de Llevant i és de Sergi Roig.
Recorda les històries dels vells que hem anat contaven al moller. Parlaven d'una noia que sorgia del mar. Enmig de les tempestes la sentien cantar.
I avui, amb aquest mes al dia, l'equip del Dia Terres de l'Ebre ens acomiadem fins al pròxim mes de setembre. Mes en el que tornarem per continuar informant-vos dia a dia del que succeeix al nostre territori i en cap cas haguéssim volgut tancar amb notícies tan terribles com l'incendi forestal de Paüls, en el que llastimosament un bomber ha perdut la vida. Recordeu que la vida és efímera, passeu molt bon estiu.